Jofre Mateu.
Molt bon dia.
Que elegant.
Quantes coses haurem d'agrair a Flick?
Unes quantes, ja.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Perquè Eric García sense Flick no seria el jugador. Que... Bueno, sense Mitchell, primer, que el Girona va fer el gran canvi, però ara mateix és un jugador imprescindible. Quan fa dos anys era un jugador, te diria, prescindible.
Prescindible, sí, sí.
Abans no servia per jugar a cap lloc i ara és útil per qualsevol lloc.
Titularíssim dimecres al mig camp, crec, no?
Al mig camp?
Jo diria que sí.
Sí?
Ara ho comentarem. Sí. Però abans, Jofre, vas molt elegant, com
sí,
sempre.
Exacte.
Les ungles molt bé, encara molt bé. Pintades en llenguatge
sí,
braille.
Dijous toque canvi.
I has vingut amb croissanets perquè has celebrat el teu aniversari.
Sí, me pinto les ungles i faig tonteries, però em faig gran igualment. 46 anys el dissabte vaig
46.
Fer. I, bueno, celebrem una miqueta aquí amb la gent de la ràdio, no?
I tant.
Et sents bé? Trobes bé? Ets feliç?
Ja es veu.
Sí, me faig gran, ja porto ulleres per llegir, ara cada vegada que jugo a futbol em faig mal en un lloc, però em trobo bé.
Per cert, lo de les ulleres, que ho vam explicar un dia al bar, però no al que t'hi jugues, ara ensenyo a la càmera i si esteu escoltant a la ràdio us ho explico. El Jofre porta una funda de mòbil i a darrere... incrustades les ulleres.
Mm. Sí, sí.
Li agrada molt haver-ho.
No, és que em sembla brutal aquest invent, perquè és molt còmode.
Mira,
no?
Ensenyem.
Ocupen poquíssim.
Veus,
treus aquí les ulleres petitetes d'una funda que està integrada al mòbil i te les poses per poder llegir.
Les ulleres que és només el vidre, no, sí, no, no, no té patilla.
Són de Gepetto, són de Gepetto.
Sí, però funcionen, eh? Estan graduades i funcionen.
Està superbé, clar, i no ocupen gens d'espai, això.
Exacte, com
sí,
que a mi
m'agrada... Portar-les enganxades al mòbil és per no perdre-les, que és un dels símptomes de l'edat.
Per no perdre-les i perquè a mi m'agrada poc plenar-me les butxaques i d'aquesta manera no he d'anar carregant ulleres enllà.
Què costa, això?
No sé, és molt assequible, 20-30 euros.
Amb les ulleres incloses?
Sí, home, i tant, clar.
Doncs pues està bé, eh?
Sí, no recordo exactament, fa un temps que ho tinc, però no és car. No és car.
Aquí les ulleres?
Per unes ulleres que són realment útils de llegir,
sí,
està
sí,
bé.
Sí. A la part de darrere de la funda, del mòbil, hi ha la de les ulleres. Que són flexibles, les ulleres són flexibles.
Petit.
Bon dia. Impactat amb el Jofre, que sembla el Doraemon, va traient coses de la motxilla i...
Encara et quedaràs més impactat amb la notícia que t'explicarem ara. I la tercera pota del trident d'avui és el Moisés Hurtado, la Moï.
Què dius, rei?
Tia, és allò... Se hace mayor, però no acaba de madurar.
És la idea.
Quan lo cumples tu, los 45, quan los cumples?
Dentro de poco, també.
15 dies, li falten.
15 días por ahí.
Vaya, oye, vaya tangazo al español, ¿eh?
Uf. Buah, lo del VAR es algo increíble. Lo del VAR es algo...
Pero no sé si ho compartiu, pero el penal que li xiuren a l'Espanyol
sí.
És de lo més escandalós de tota la temporada.
En serio, tant?
Hòstia, és molt bèstia.
No, però no és penal
i hi ha falta prèvia.
Ara tornarà a treure
del baúl. I fora de joc posicional. I fora de joc posicional. És que ho té tot perquè el VAR entri amb algun dels supòsits.
El penalti te lo puedo dudar, pero lo de l'agarrón...
Això sí, la falta prèvia.
Penalti...
Pero no bueno, pot tirar, pero en directe me sembla que es
pot tirar. Lo que pasa que vienes de Girona,
claro,
que son tres duditas,
sí.
Que son tres penaltis.
És això, és això.
Ara parlem del Barça 3 Oviedo 0, escoltem a protagonistes, però abans, aquesta nit, es tanca la jornada 21 amb un Girona-Getafe. Nil Solà, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal a tots? Molt bon dia.
Jugarà Ter Stegen de titular avui?
Doncs la meva sensació és que sí, per les declaracions que fa Mitchell i per com ha impactat el rendiment que està tenint als entrenaments. El Girona ha entrenat avui perquè hi havia diversos jugadors que eren dubte i en pocs minuts hi haurà la xerrada de Mitchell a la plantilla. Per tant, si abans que tanqui el que t'hi jugues podem explicar alguna cosa més, ho farem. A hores d'ara no és 100%, però jo crec que sí que jugarà Ter Stegen. Si no hi hagués tot el que ha passat abans amb Livakovic, amb Pau López i companyia, et diria que segur, però sempre queda aquell dubte de si Mitchell s'atrevirà d'una vegada per totes.
Els altres fitxatges tindran minuts avui o no?
Doncs mira, si me l'hagués de jugar, el que tinc més clar que jugarà és a Fran Beltran, perquè Arnau Martínez es baixa per sanció al mig del camp i Axel Witsel arriba molt i molt just i no es vol córrer riscos amb aquest futbolista perquè ja té una edat i perquè el partit de dissabte que jugues contra l'Oviedo. Per tant, jo sí que veig avui a Fran Beltran a l'11 i crec que Claudio Echeverri també jugarà, però no tinc clar si ho farà de titular. Per tant, els altres dos segur i esperem que Ter Stegen, pel bé del Girona i la salut de tothom, pugui jugar ja de titular avui.
A les 9, Girona-Getafe, amb presència ja de les incorporacions en aquest mercat d'hivern del Girona, que no seran les úniques. Hi ha un últim fitxatge que el Girona està intentant tancar aquesta setmana.
Sí, estem parlem de Ethan González, el migcampista de l'Europa, que per la informació que tenim va estar molt a prop, o ha estat molt a prop en els últims dies de fitxar pel Barça, però que finalment aquesta operació no s'hauria pogut acabar de tancar. I Quique Cárcel, que porta molt de temps veient, coneixent i cedint el jugador, juntament també amb Albert Siria, que l'havia vist de la seva etapa quan estava jugant a l'Escala ja a Madai Benítez, sembla que finalment podria arribar a Girona, o com a mínim el Girona fitxar-lo del Cornellà, perquè recordem que juga a l'Europa cedit del Cornellà i que seria una operació per fitxar-lo, tenir-lo controlat, però cedir-lo ja sigui a l'Europa o un segona divisió A, l'Europa evidentment interessadíssim en que aquesta sessió pugui ser a l'Europa, però la notícia és que el Girona avança per tancar el fitxatge d'Ethan González, un interior, segur que l'Àlex ens en pot donar més detalls tècnics i tàctics, del 2004, només 21 anys, i que està sorprenent a tothom en aquesta categoria.
Està sorprenent Ethan a l'Europa, primera federació, però fins al punt que un equip de primera s'hagi fixat en ell?
Més d'un. Jo diria que més d'un. És molt bo. Molt bo, està fent un gran any i ja encadena molt bé un any i mig. És molt regular, per al que no l'hagin vist, doncs és un perfil de migcampista de contenció, però que en pilota també és molt fiable. És molt bo, suma tots els minuts a Madai, recupera, té criteri en pilota i, per tant, en el cas que arribi el Girona, per mi és una gran incorporació.
Jo us dic una cosa, perquè, evidentment, he preguntat per Ethan, que l'he vist jugar moltes vegades i és boníssim, destaca perquè porta el cabell molt llarg, una llarga melena. Per això, quan el meu pare el va veure en directe al Nou Sardenya, es va enamorar d'ell i va voler fer-se una foto. I l'altre dia li deia, oye, tenies buen gusto, perquè mira, Ethan, el melenas, el vol el Girona, també el Barça pel filial. Com ens explica el Nil, les converses estan obertes i el Girona està intentant tancar l'operació, i us puc dir que Adai Benítez creu que és el millor migcampista amb el que ha coincidit mai. Ethan, sí. El millor migcampista amb el que ha coincidit mai i que té nivell per jugar a primera divisió.
Sí, Adai ens va arribar a dir no, que anés a l'equip que anés, ell està convençut de que es faria titular.
Ya el año pasado hizo muy buena temporada en Cornellà, a pesar de que descendieron, pero ya hizo muy buena temporada.
¿Lo tenías visto tú?
Sí, de Cornellà. Mm.
¿Y te gusta?
Sí, muy buen jugador.
Doncs aquesta és la notícia. Nils, gràcies.
Sí, sí que deixem fer un últim apunt, perquè si no marxa ningú, que en principi no ha de marxar ningú en aquest mercat d'hivern del Girona, no es firmaria ningú més per la primera plantilla, però igual que Ethan González, també s'està o es té tancat Oleksandr Sikur, que és un davanter ucraïnès del 2005, que ara mateix està jugant a Suècia, també el mateix perfil, per fitxar-lo i tenir-lo cedit a l'equip on està a dia d'avui. Si marxés algú, que hi hagués alguna sorpresa en aquests últims 3 o 4 dies, hi ha una clàusula que el Girona podria reclamar ara mateix.
Una pregunta. El Ethan aquest, si no juga, s'enfada?
És veritat que és poc expressiu. No saps ben bé si està content o enfadat, trist o...
És per uns temes meus.
Sí o no?
Sí. Bueno, Michel, el dubte que tinc jo és qui s'enfadarà més.
Sí, és inexpressiu.
Ja està bé que si no juega s'enfade.
Ja, però ja me entiendes.
Ja te mantens, Michel, ja te mantens. Va, gràcies, Nil. 12:20, parlem del Barça. Us va agradar el partit d'ahir, Jofre, Àlex, Moi?
No va agradar perquè la primera part va ser una castanya bastant grossa. El que passa és que és molt comprensible. Crec que els jugadors, entremig d'una jornada tan decisiva com la que estàs vivint a Champions, sabent que fent el partit que vas fer ahir, o inclús pitjor, l'acabaria estrellant igual, perquè crec que els jugadors això ho tenen al cap, iniciar amb aquella hora amb una alta càrrega motivacional és difícil. I realment va ser un partit molt fluix, però... el vas acabar traient, que crec que d'aquí 4 dies el que comptarà seran els 3 punts i poc més.
Sí, a veure, en la mateixa línia, el principal risc del partit era això, no tenir el foco total en el que et venia el cué, estàs entre 2 partits de Champions, alguns pensant més en dimecres, algunes baixes. La segona part molt millor que la primera, és una evidència. El Barça va trobar a partir de la pressió el que no va trobar a partir del joc, perquè els 3 gols venen de la pressió, i em sembla, i jo és amb el que em quedo del partit, sobretot la de la segona part. El Barça va recuperar, si recordeu, el format amb el que pressionava la temporada passada, perquè l'Avery Lewandowski, recordeu que Lewandowski es posava al mig del camp i saltava amb els extrems, i ahir els extrems són decisius. Moltes vegades a Lamine només li veiem el tema ofensiu i ahir és decisiu sense pilota. En el primer gol recupera la pilota ell, el segon gol, el de Rafinha, ell condiciona amb la trajectòria i l'acaba marcant Rafinha, i el tercer gol, ell és qui fa que l'Oviedo no pugui progressar endavant, sinó que jugui amb el porter, recupera Casado i l'acaba marcant ell. Per tant, a Lamine també hem de posar el foco. Jo em quedo en que estem retrobant el millor Lamine. Hem parlat abans d'Eric, però mira Lamine, que torna a estar molt participatiu, i jo hi vaig mirar els últims 7 partits de Lamine. Ha intentat 60 regats i n'ha fet 39 de bons. Això vol dir que són 5,6 regats bons per partit. Són unes xifres que cap jugador de cap de les 5 grans lligues actualment té. És a dir, que jo sóc optimista amb aquesta segona part de temporada amb Lamine.
Va marcar un golàs, el tercer, Lamine Yamal. Va ser clau el primer, el de Olmo, perquè recupera la pilota. La pressió és seva, la que provoca que el central de l'Oviedo la perdi. I fa l'assistència, tot i que és un rebot i la lliga no li comptabilitza, l'assistència de Lamine Yamal a Dani Olmo. Per a Hansi Flick, aquest va ser el gol clau del partit. El primer, i no el tercer, que va ser el més bonic.
Buah! Difficult question, but,
una pregunta molt difícil, però per mi ha sigut més important el primer gol. Com hem pressionat, com hem recuperat la pilota per marcar el primer, que ha sigut la clau per poder obrir el partit i per guanyar els 3 punts. Així que per mi el primer gol ha estat més important que el tercer. Però per suposat, a tots ens encanta veure aquests gols i molt content que Lamine l'hagi fet.
Happy that he scored such a goal.
Eso te deja muestra de que Lamine es consciente de su bajada de nivel. O sea, cuando él baja el nivel, aumenta su esfuerzo. Y yo creo que eso es bueno tanto para él como para el grupo. Y yo creo que...
Sí, sí, es buena esta.
Sí, vale. Sí, es consciente...
Cuando baja el nivel, aumenta el esfuerzo.
Sí.
Pero ¿está la llevada estudiada de casa?
No, pero es que eso lo hacen la mayoría de estrellas.
Me la voy a apuntar
en la cuando... Menos alguno que con los que hemos coincidido yo, Fray y yo.
¿Que ni aquí?
¿Quién?
Bueno, hay jugadores, no voy a decir nombres, pero que no, cuando bajan su nivel es culpa de todo el mundo y tal, y no. ¿Quién? Es culpa mía, sino es...
Ya habrá prescrito, hombre, con la
Jofra, jugaba en la, posición de Jofra. Pero ¿quién? Hay otros jugadores que cuando salen de su bajada de nivel aumentan el involucrarse con el esfuerzo del equipo. Y yo creo que eso es positivo, y es que también de Flick y de él. Respecto al partido del...
¿Eso quién decías?
Respecto... No, son muchos. Respecto ¿quién? al... Respecto al grupo, yo creo que la gestión del Barça pues es un partido de estos de juegas en casa contra el último, vas al 50% y luego vas subiendo las marchas a medida que va entrando el partido.
Va ser titular Marc Casado, que va disputar els 90 minuts. Està jugant bastant, últimament. Casado molt més del que ho havia fet en aquest primer tram de temporada. I ell va assegurar després del partit que el Barça serà sempre la seva prioritat. Escoltem.
Jo el que tinc clar és que sempre que existeixi l'oportunitat i l'opció de vestir aquesta camiseta i aquest escut, serà la meva prioritat. Això és el que he sentit sempre i el que sentiré sempre, n'estic segur. I per mi, ja et dic, el meu futur, sempre que el club vulgui, passa per aquí.
I Hansi Flick va tancar la porta a qualsevol opció que Casado marxi en aquest mercat d'hivern. Diu que no n'hi ha ni una, cap opció de que se'n vagi.
For me, I think we have no choice that someone can has to leave the club or wants to leave.
Per mi no hi ha cap opció que ningú marxi del club. Els necessitem a tots. Marc Casado és un jugador molt professional. Ho dona tot a cada entrenament. I avui es mereixia sortir d'inici. Ha entrat molt bé el partit i valoro molt el que he vist d'ell avui. Aquest és el Casa que coneixem i que volem. Ho ha fet bé.
Which Casa we know we want and he made good.
El Casa. Així coneixen a Casado, al vestidor. Us va agradar?
Casado? Pues no especialment, però no perquè crec que fes un mal partit. Jo crec que l'equip en el to que va estar... Em sembla que al mig camp no va haver ni un futbolista destacat més enllà d'Olmo, i tampoc és que fes un gran partit, però va acabar marcant i assistint perquè la milla regla. Jo crec que de 8 per prestacions, em sembla que és un jugador molt donat a veure tot el futbol de cara i a ordenar des dels seus salts de pressió, que és la seva principal característica. Si ha de jugar més endavant i buscar-se una mica més la pilota, em sembla que pateix més, però bueno, no el vull responsabilitzar d'un mal partit, perquè qui hagués jugat de 8 ahir, traient Pedri, que està per sobre de tot, em sembla que no hagués brillat.
Sí, a veure, no hi ha res que faci Hansi Flick que no tingui sentit. I jo entenc aquestes declaracions més un missatge per donar-li confiança, continuïtat, i mira què et dic, jo tenia molt clar que Eric jugaria a pivot dimecres, però després de les seves declaracions no descarto que tornem a veure Casado.
Jugant 90 ahir.
Dit això, és que és que jo veig que Flick li vol deixar molt clar que el vol a la plantilla. I, per tant, en aquest mercat que pot tenir alguns dubtes, li vol donar minuts, no? És el que entenc que per on va Flick. Futbolísticament, no va estar fi, no van estar fins cap del mig del camp, després en parlarem, no? No hi havia Pedri, però també entenc que el Tom, el que va sortir a l'equip, ahir el Barça, sobretot la primera part, la mobilitat per davant de pilota era molt més limitada del que és habitualment, no? Aquelles ruptures que sempre diem que tira l'equip, aquelles solucions, doncs ahir ni Rafinha, ni Lewandowski, ni Lamine, especialment els primers minuts, no van estar fins i, per tant, bé, anaven variant les alçades entre ell i De Jong, però jo crec que els hi va faltar un punt de pausa a la primera part i la segona millor.
I vas entendre, Moisés, que la defensa estigués formada per Eric de lateral, Gerard Martín de central i Cancelo a l'esquerra. A la mitja part va canviar, va posar a Koundé, o va sorprendre aquest moviment de peces?
A mí lo de Cancelo en la izquierda me rechina un poco, porque al final tiene que ir por dentro y el extremo tiene que ir por fuera, que es... Y ahí Rafinha por fuera quizás no se siente tan cómodo. El tema del lateral, yo creo que le gusta un lateral un poco más bajo y que mantenga más, no sé si es porque está Lamine ahí, pero entonces ahí Eric me cuadra más. El caso de Eric es paradójico porque Eric haciendo una gran temporada, no sé si en un once ideal, cuando se lleguen los partidos importantes, va a estar en el once.
Yo creo que sí, de central.
Yo creo que no, pero bueno, es ¿no?
Jo crec que estarà i de central.
Sí, no?
Jo també.
Jo
quan hi ha un delantero ràpido, fuerte i tal, jo veo más a Gerard Martín. En algun context que tu tengas que tener más el balón, puede ser Eric García.
Jo crec que aquest dimecres, per exemple, jo vaig a Araujo, imagina't.
Home, ja li toca jugar minuts, diguem-ne, de qualitat.
Que me tengan en cuenta, gracias, porque yo creo que estoy en un momento, ahora estoy a tope para volver con el equipo, para ser capitán. Para llevar el equipo a lo más alto.
Però entenc que el que
molt em posa la pell dels oients i molts no tindran, diguem-ne, retinguda a la memòria la veu d'Araujo,
no,
però us dic que és clava.
Sí,
és
clava. Jo la primera vegada que l'escucho.
És Araujo.
Ja han anat directe. Els que no la tenien ja han anat directe perquè la recuperen amb el primer, aquell que fa el no, ja està.
No, muchas gracias. Shalom para todos.
Ara em sorprèn que...
Espera, que tenim Araujo, eh?
Lo de karate creo que es algo que lo tengo desde chiquito, ¿no?
Karate.
Imponer, ayudar al equipo en lo que me gusta hablar.
Toma, sí, pero con todo, siempre. Sí. Con todo el ímpetu del mundo.
Em sorprèn que digui que en un partit gros, Gerard Martín per davant d'Eric. Quan les prestacions d'un i altre, em sembla que Gerard Martín ha complert molt en el seu rol, però, ostres, a mi em sembla que em dona més fiabilitat Eric García que un Gerard Martín. Crec.
Jo ho veig com tu, Flaqui, eh? Jo crec que aquest equip, en el cap de Flick, i vaja, les meves preferències és amb Cubarsí i Eric a la parella de centrals i amb De Jong de 6, no? Això per un costat. I sobre el tema de Cancelo que parlàveu, a mi sí em quadra a l'esquerra per al que ha dit el Moi, no? Perquè normalment a la dreta vol un més baix i després és que si no utilitzes a Cancelo a casa en un partit on portaràs molt el domini jugant per l'esquerra, l'utilitzaràs pocs partits.
A veure, Cancelo ha vingut a restar minuts als titulars.
El veu,
aquest és el seu
dreta,
rol.
I a la dreta jugarà poquet perquè vol dir juntar-se a Lamine, que no interessa. Correcte. Jo crec que descansar per l'esquerra i poc més. Però el tema Eric, jo crec que Eric, si vol jugar molt de titular, s'hauria de... prendre-li minuts a De Jong al mig camp, perquè els dies grossos de central, jo diria que... Jo veig Araujo per davant de Gerard, ara mateix, imagina't.
12:47, Flaqui, tu posa les notes, que jo vaig aprofitar l'hora del pati per esmorzar una mica.
Uns quants, eh?
Les notes del professor. Excel·lent.
El gol de Lamine va justificar l'entrada, un d'aquells gols per al record. Per al flac infant, el pòster de la rematada tindria lloc a l'habitació. La mitja tisora tancava més una molt bona actuació de Lamine, que és cada dia més a prop del seu prime. Enrere semblen haver quedat els problemes de Pobal. Ja ahir, en la primera meitat mediocre de l'equip, va ser dels pocs que no es va amagar. Al segon temps, ja amb el seu soci Koundé i Amal, va tornar a ser Lamine. Pressió per generar el primer gol, repertori de regats i moment de clímax amb el gol. Acordem-nos de nou els cinturons.
Notable.
El moment Olmo. Rellotge a l'hora, el 2026 avança perfectament sincronitzat. A Cornellà amb empat a 0, rosca suau a l'escaire per obrir el camí del triomf. A Praga, just sortir pel Pedri lesionat i amb resultat angoixant de 2-2, rematada contundent i providencial de nou a l'escaire per acabar de decantar el partit. Ahir encara amb el 0-0, de nou un xut escurat en aquest cas al pal per trencar la resistència de l'Oviedo. 3 rematades, 3 gols, 9 punts. Toquem fusta, el Barça és molt més Barça si se li pot donar corda a aquest moment al món.
Progressa adequadament.
Les correccions al descans, a Flick no li cauen els anells. Si el seu plantejament no ha donat els fruits esperats, es corregeix. Ho va tornar a fer ahir quan les moltes rotacions van topar amb el plantejament intens de l'Oviedo. Només un moviment, l'entrada de Koundé va permetre naturalitzar tota la defensa. El descans, a més, el va fer servir per exigir una intensitat que no s'havia vist al primer temps. La millora a la pissarra va venir acompanyada d'un millor convenciment. La fliquina devia ser guapa. El partit es va corregir i es va acabar guanyant gràcies al descans.
Suspens.
El contratemps de les obres, ara ho dèiem, va ploure molt i ens vam mullar, però què esperàveu? Hem tornat a una casa sense sostre. El miracle hauria estat quedar secs. Mentre no hi hagi coberta, haurem de conviure amb els aiguats. La imatge, esclar, no és pròpia d'un club tan gran com el Barça, però com diria Koeman, esto es lo que hay. La necessitat econòmica és la que és i els ingressos pugen si tornes al Camp Nou, així que hauràs de viure uns mesos amb precarietats i incomoditats. De l'aiguat, almenys, ens queda la solidaritat de la porta. Si es mullen els socis, em mullo jo. És tan llest que la fotografia encara li donarà tot per a fer un cartell electoral.
Les notes del professor Flaquer, les dades del Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. Segueix la ratxa de victòries en Lliga. 10 de 10 a casa. A sobre, el Barça encara no ha encaixat cap gol a una segona meitat d'un partit de Lliga a casa. Nova porteria 0, 11 de 32, 10 de les quals amb Joan Garcia, però concretament a la Lliga 8 porteries a 0 en 21 jornades. Olmo segueix en estat de gràcia, segon partit consecutiu marcant, i per segon cop en 63 partits a Blaugrana suma gol més assistència en un mateix partit. Ja s'enfila fins a les 7 dianes i 4 assistències en el que va de curs. 12è gol de Rafinha, segon màxim golejador de l'equip, 8 a la Lliga en 13 jornades. Ràtio de gol domèstic cada 111 minuts. I també 11è gol de Lamine Yamal. 85 de 86 en passades per un Pau Cubarsí que va estar impolut en duels, 7 de 7 i a sobre 6 pilotes recuperades i gairebé 100% d'encert en la passada. I per últim, 3 partits seguits del Barça amb gols com a conseqüència de pilotes recuperades a camp rival. Els 3 contra l'Oviedo, 2 contra l'Eslàvia i 1 contra la Reial Societat. 31 en total al llarg del curs, que representen un 35% del total dels gols.
Les dades del Fermín, totes les peces que escolteu a la ràdio les podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER. El que encara no sabeu del Barça-Oviedo us ho explica el Santi Ovalle. Escoltem el Santi Ovalle.
La tarda arrenca amb el dinar de directives a la llotja i, lògicament, és un dinar especial. Cachopos en honor a l'Oviedo. Li han encarregat el famós El Cachopo del Prat que en facin part la llotja. Això se n'hi diu cuidar els detalls.
Boníssim.
Arrenca el partit amb molt sol i el que t'hi jugues Barça, ens fem una pregunta. Qui serà el capità ara que no hi és Ter Stegen? Pregunto al vestidor. Oficialment ningú, responen. Tots pugen un lloc. Araujo 1, De Jong 2, Pedri 3, Rafinha 4... Hi haurà 5è? Repregunto. Oficialment no, però els següents a l'escala són Eric Garcia i Ferran Torres. Per fi, un capità de la Masia. Arrenca el duel i Cancelo juga a l'esquerra i Eric a la dreta. A tothom li estranya, però ja és el que va provar la prèvia. Això està treballat. El partit cau de madur amb els gols d'Olmo, Rafinha i el golaç de Lamine Yamal. Lamine ho celebra assegut sobre una tanca publicitària. La imatge ja li havien vist amb la selecció espanyola. I també li havien vist a Cristiano Ronaldo. Vaig a veure si Lamine fa alguna referència al seu Instagram sobre el tema. I em sorprèn el que hi trobo. Lamine no segueix a Cristiano i no segueix a Messi. No pot ser casual. Amb el 3-0 comença la pluja. La gent s'aixopluga, però la porta aguanta estoicament. No vol ni el paraigües. A la llotja hi ha més persones que paraigües i la porta decideix cedir-li el seu a algú altre. Un cop acabat el partit, s'asseca i es canvia la banllotja abans de sortir a acomiadar els convidats. Fins aquí el partit. Un cachopo i a dormir.
El cachopo del Prat és boníssim.
Boníssim.
Per tant, gran encert que a la llotja l'hagin incorporat i apunto això que ens ha explicat el Santi Ovalle, que sense que sigui d'alguna manera oficial, almenys per ara, Eric Garcia el veurem alguna vegada amb el braçalet de capità perquè puja una escaleta amb la deu de Marc-André Ter Stegen i ho trobo lògic i bo.
Això sí, no el reboso abans.
Sí, sí, totalment. Primer de tot per als mèrits futbolístics que dèiem i després per l'ascendència. Crec que aquesta part d'Eric ha sigut molt important perquè Flick li hagi donat la continuïtat, la importància i el pes en l'equip, no? Després de la marxa d'Íñigo, jo crec que el defensa i el jugador més comunicatiu sobre el camp, si us ho fixeu, és de llarg Eric García.
Però l'Àlex Delmas avui s'ha fixat en el mig del camp, perquè ahir era el primer partit sense Pedri, que estarà un mes sense poder jugar.
Del Masterclass.
T'ho pregunto a tu, Àlex, però també li pregunto al Jofre i al Moisés. Us va agradar la parella Frenkie de Jong, Marc Casador?
No.
És que ets vinagre, eh? No, mira que has portat molts dolços, però continues sent vinagre.
Ja he dit abans que crec que no era el partit a favor seu, perquè no els responsabilitzo exclusivament. Crec que la veurem poc, sincerament, crec que la veurem poc. Frenkie per darrere de Casador. Jo crec que Casador per davant de qualsevol crec que no el veurem gaire. I més a més, si és Frenkie l'altre...
Però ells alternaven una mica, no?
Sí. Correcte, correcte. I això és el que parlarem. Jo crec que hi ha una opció millor, que és posar a Olmo de 8, eh? Però ahir vam veure dos formats...
O sigui, Olmo de Pedri.
Olmo de Pedri. Jo crec que sí, i és la que tirarà més Flick, crec, eh? Ahir vam veure dos formats al mig del camp. El primer va ser aquest Casador de Jong, que, com bé dèieu, feien intercanvi de posició constant. És a dir, no hi havia un 8 fixe, sinó que una vegada entrava Frenkie a rebre entre centrals, després venia Casador i l'altre. Era una mica Casador qui s'adaptava als moviments de Frenkie. És com si Flick li hagués dit, escolta, ja sabem que De Jong té molta mobilitat, tu ves ocupant aquella part lliure que deixi el neerlandès, no?
O sigui, juga en funció de De Jong.
Correcte. Jo és el que vaig interpretar. De fet, de les 47 intervencions de la primera part de De Jong, 22 van ser a camp propi, 25 a camp rival. I de les 40 de Casador, 18 a camp propi i 22 a camp rival. Per tant, veiem que pràcticament van estar solapats, no? I els hi va faltar pausa, jo crec, a la primera part. És a dir, l'Oviedo va sortir molt més valent del que pensàvem, apretant a dalt. El Barça no va tenir problemes per sortir a pressió, però una vegada sortia a pressió, anava massa vertical. Va perdre moltíssimes pilotes. Ahir, la primera part, fa de les 55 passades a l'últim terç, només en fa 35. Hi ha 20 pèrdues. És la primera part amb més pèrdues de tota la temporada en aquesta part. Per tant, els hi va faltar aquest punt de calma.
Bueno, yo creo que a De Jong en este tipo de partidos también le falta un poquito de ganas a veces, ¿no? Lo que hablábamos siempre de la gestión es... Bueno,
uy, lo que has dicho.
Y es un poco normal, es decir, empiezan al 50%, Casado al final se juega... se juega minutos, pero Frenkie, pues bueno, pues un poco... Oye, cuando ya vaya pasando el partido ya me iré entonando, ¿no? En el tema de la salida de balón yo creo que también es un poco lo de atrás, ¿no? Es un poco el tema defensivo. Yo creo que Flick tampoco tiene una salida de balón así muy, muy clara, y cuando te aprieta mucho uno a uno, pues es intentar jugar arriba con una referencia y que caiga el balón a los buenos. En ese aspecto yo creo que el tema de Olmo venido un poco más atrás, a mí, para ciertas cosas sí, pero Olmo ahora que está teniendo llegada, está teniendo cara a gol...
Això és una bona pregunta, eh? Queda un minut abans de la desconnexió per la publicitat i el butlletí informatiu de la SER, però qui ha de fer de Pedri mentre Pedri no hi sigui?
Frenkie.
Tu creus que Frenkie? Tu, Olmo, i Olmo. Tu, Moisés?
Jo crec que Frenkie també.
I així ens anirà, també. Però és que realment ahir esperava que fes un pas endavant perquè venia d'estar bé. O sigui, jo el veig bé, eh? I ahir era un dia per aquesta pausa, per quedar-se-la, per... Sí, però... Sí.
Pues tampoco estuvo mal, ¿eh?
No malamente, no malamente.
Estuve.
En la línia de Jong.
No tenies ganes, ahir, Frenkie.
Sí, tenia muchas. Ah, sí. Como siempre, todas las ganas del mundo, ¿no?
Casado va dir que sortia de 8. O sigui, ell va dir, avui he jugat de 8. El que passa és que si jugues amb Frenkie de Jong...
Has de jugar de 6.
Has de jugar de lo que Frenkie de Jong li va dir de cantar.
Del resto, yo hago de una posición, tú haces del contrario de mí. Y así complementarios. Tú te cuesta entender a veces.
Sí, soc fai gran.
El fútbol, eh?
Fem pausa en 5 segundos, Moisés, si quieres rematar.
No, digo que Rafinha bien. Rafinha no quieren vender todavía.
No, hombre.
No, yo no.
Vale, porque este lo vendería.
No, ahora ya no.
Va. Parlat el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, sobre la data de la final de Copa.
Probablemente una de las fechas que está manejando es el fin de semana anterior. Real Betis, como saben, está jugando en ese estadio. El estadio necesita una adecuación para esa gran final. Falta eso, ajustar, pero en principio todo apunta a que pueda ser el fin de semana anterior. Probablemente haya un cambio de jornada, ¿no?
La final de Copa está fixada en principio para el 25 de abril, coincideix amb la Feria de Abril y coincideix amb el Gran Premi de Motos a Jerez, i això fa que, com ha explicat Lauzan, es plantegin avançar-la al cap de setmana anterior, que és el 18-19 d'abril. El problema és que hi ha un Betis-Madrid a la Cartuja i és on es juga la final de la Copa del Rei, eh?
Calendari...
Això es podia haver pensat abans,
sí,
no?
Una mica...
No estaria de
la feria d'abril.
La feria d'abril ja fa temps que es deu saber quan se celebra, no? No?
Sí, sí. I el Gran Premi de Motos igual, també no? Està fixat, sí, sí. Que...
Sí, home, seria un cap de setmana bonic a Sevilla, però...
Per cert, Rafael Lozán també ha sortit en defensa dels àrbitres.
Tengo que volver a reiterar una vez más que el nivel de los árbitros y árbitras de fútbol español es magnífico, pero, evidentemente, siempre tenemos que seguir mejorando, y es lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que a veces entrenadores y equipos buscamos más la excusa, quizá, que otra cosa, cuando hay una derrota. Por lo tanto, yo creo que eso hay que medirlo a lo largo de toda una temporada y se verá claramente que el tema arbitral no ha influido en cuestión de resultados.
Vosaltres heu estat futbolistes, per tant, heu viscut el joc des de dintre i ara l'analitzeu des de fora. Els arbitratges han millorat o han empitjorat?
Han millorat molt. Molt.
Gràcies al VAR?
No. Bueno, no. Amb el VAR últimament està perjudicant els arbitratges. Jo crec que els àrbits de camp, la majoria són molt bons àrbits i que els que estan al VAR... no els hi fan massa favor. Jo crec que la gent que està al VAR no ha acabat de quedar clar el paper i no col·laboren massa.
Jo crec que han millorat. A mi la implantació del VAR em sembla una cosa positiva, però també penso que moltes vegades s'entra massa. Crec que hi ha moltes accions en què preferiria que fos potestat de la interpretació de l'àrbitre que no del VAR. Per exemple, fores de joc que són per un peu, que són per una part del cos en el qual no agafes cap avantatge, o certes mans que no tenen cap sentit. Jo crec que si es portés a la interpretació dels àrbitres i també que els àrbitres rebessin alguna mena d'educació futbolística, aniria millor. Perquè crec que ara es fa, sobretot amb el tema de les mans, crec que hi ha molta injustícia.
Jo que he sido sempre fan del VAR, o sea, provar, creo que se está utilizando mal desde hace tiempo. O sea, yo creo que el VAR tenía que entrar en aquello que es obvio y que no se ve desde el terreno de juego. Yo creo que los protocolos están mal hechos y tiendo a pensar de que hay algo de prevaricación en ello.
¿Tiendes a pensar que hay prevaricación?
Hombre.
Es grave que lo digas, sí, tú esto, ¿eh?
Hombre, claro. Claro.
Bueno, ¿cómo que claro?
Mira, ¿ha habido prevaricación en los arbitrajes? ¿Ha habido antes? ¿Sí o no?
Demostrada, yo que yo sabía, ¿no?
Ah, aquí, todo lo que no he demostrado...
Ah, bueno, ¿tú en saps alguna?
Ay, que se está posando interesante.
No,
yo sé, sí. Claro, claro que sé.
Yo no.
Los árbitros viven condicionados por los medios de comunicación.
Ah, bueno, yo sí.
Y por los clubes y por todo. Y ahí, pues, no siempre arbitran lo que ven. No.
Pues sí que no.
No.
Yo creo que
sí. O sea, ¿tú me quieres decir que el agarrón del otro día no lo ven en el VAR?
Sí.
El agarrón del otro día dices la falta previa al penalti del Español.
Y entonces, ¿qué criterio no entra ahí?
Es una buena pregunta, porque a mí me sembra una acción en el VAR.
¿Cuánta gente hay en un VAR?
Pero,
mucho. Hay mucha gente. ¿Nadie la ve?
Però amb això fem trampes tots i no diré una altra vegada això que teniu els pericos, tothom va contra vosaltres, però si tothom repassa en cada partit decisions que s'han pres malament al camp, tots els equips se poden queixar.
Yo te puedo decir, los dos penaltis que el otro día le pitan al Español contra el Girona y el penalti que le pitan el otro día, te puedo decir, hay dudas.
Pues si hay dudas, el VAR no entre.
Hay esa interpretación.
Pero el VAR no entre.
Vale, pero en un agarrón, o por ejemplo, la jugada donde Escandell está dentro, que tú me dices, no entra. Ya, pero es que el VAR tiene que entrar en aquello que es obvio y no se puede ver desde el terreno de juego.
No estoy de acuerdo.
Sí, porque la jugada de Escandell, que no es de VAR,
no surt de
perquè és targeta groga i no és penal,
i acaba amb groga per ell,
es veu clarament que la pilota no surt de l'àrea. Vull dir, Escandell tenia raó de queixar-se.
Ahí, en lo obvio, tiene que entrar el VAR.
Però és que estarem tots els partits, llavors que no hi hagi àrbit.
No. Però jo crec que hi ha d'haver un sistema en el qual algú li digui a l'àrbitre,
claro,
àrbitre, clarament no és
claro,
així.
És que no és tan difícil que li digui...
És a dir, entenem que... Ja, però jo entenc que es pugui equivocar l'àrbitre.
No pots anar a entrar més.
No, però...
El
70%
d'entrar menys.
Jo crec que tots entenem el concepte de que entra al VAR com a un moment de... Vale, parem el partit, vinga...
Claro.
No. Jo crec que algun moment a l'àrbitre se li ha de dir això era fora de joc. I com es passa a vegades amb el fora de joc...
No, però que això se li diu, això sí. Se li diu, que això és fora de joc, o no era fora de joc.
Però això em refereixo, coses que se li pot dir a l'àrbitre, això que has fet,
que
no
en
és
dos
així.
Segons ho té
el 70% de la jugada són grises. El 70% de la jugada són grises. Sí,
per tant,
quan hi ha una que és meridianament clara, hi ha un tio arriba que li té que dir, oye...
Este és el VAR. el VAR era para entrar en lo meridianamente claro. Que el sigue, problema del VAR es que ha decidido entrar en los grises. El VAR viene para evitar que Henry te meta un gol con la mano que le clasifique para el Mundial.
Y esa entra,
ese es el VAR.
En los grises, no puede, o sea, bajo mi opinión, ya tiendo a pensar que hay algo de prevaricación. Ahí es donde creo que hay algo de prevaricación. De decir,
¿Prevaricación o que están condicionados sin ser conscientes? Que es distinto.
Sin ser conscientes.
O sea, ¿tú crees que se toman las decisiones a conciencia o que están influidos y sin darse cuenta las toman con un determinado sesgo? Es que es diferente.
Hombre, están condicionados, pero sin darse cuenta. A ver, ya somos mayorcitos, sin darse cuenta. Y ya sabes lo... A ver... Somos mayorcitos.
Pero qué condicionante hay en la acción del otro día. ¿Tú crees que en el VAR...
No ves que estiré una mica de la lengua el Moisés.
¿Tú crees que en el VAR ven el empujón y dicen, si hay empujón, pero...
Si no ven el agarrón,
vamos a putear al español.
Si no ven el agarrón...
Interpreten que no es acción para entrar, pero Clackel Bauen.
A ver,
es imposible no Laurel.
He visto goles que han tirado 800 jugadas más para atrás.
Sí.
Va, per mi és error, per mi és error del VAR.
Tot això, Helena, l'Espanyol té reunió demà amb el CTA?
Sí, una reunió que va demanar el club després de l'Espanyol Girona, on es van xiular dos penals en contra de l'Espanyol. En aquella ocasió, la setmana passada, ja explicàvem que serien el CEO Maoye i el vicepresident Antonio Dávila que es reunirien amb el CTA demà a Madrid per parlar d'aquell arbitratge. I sumem el que va passar aquest cap de setmana que ara estàveu comentant amb el Moisés.
És que si tots els equips, i estic d'acord amb el que diu el Moi, que hi ha hagut accions que s'ha tirat enrere per pitar una falta, que era menys falta que la que li fan a Rubén, que és una agafada claríssima. Però tots els equips es podrien queixar d'una que els va anar en contra i si poses els vídeos tots els partits, algunes n'hi ha a favor.
Va, el VAR ha d'entrar molt reunió. Poc. El Girona, per cert, juga avui, com us hem explicat, a les 9 contra el Getafe, amb Marc-André Ter Stegen lluint el 22.
El 22?
Ter Stegen portarà 22. El 22, segons el diu el Nil Solà.
Universal.
Sí, senyor.
El 22.
Molt bé.
Abans de tancar la tertúlia, us hem explicat abans que el Nil va aprofitar que era el primer partit al Camp Nou amb la data de les eleccions a la presidència del Barça ja fixada pel 15 de març per preguntar a la gent, és una petita enquesta, no és una mostra científica, a qui tenen previst votar a les properes eleccions.
Crec que no votaré, perquè crec que guanyarà la porta, però descaradament. Sincerament, no tinc clar que els altres candidats siguin millors i tampoc sóc un gran supporter de Laporta.
Pues votaré en Joan Laporta perquè és un expert, és un home de futbol, coneix el mercat, coneix els agents, coneix el món en general del futbol i és la persona més apropiada per dirigir aquest club en aquesta situació i és el que ha aixecat el club en aquesta situació.
No ho sé encara. Estic dubtant entre Laporta i el Víctor Font perquè no em convencen, no?
No, bueno, no ens va agradar el que va fer Laporta amb el Messi i també creiem que la gestió de l'estadi i la renovació es podria fer millor. Aleshores, si ve un altre candidat que ofereix una millor gestió, doncs el votarem.
Bueno, no ho sé, encara no ho sabem. Bueno, penso que Laporta ja ha portat molt temps, ens ha portat moltes alegries, però jo penso que el Barça ara necessita un petit canvi. Tinc el dubte de votar encara. Prefereixo guardar-me el vot.
El president?
Sí.
A Laporta, tota la vida.
Tota la vida.
És l'únic que ha aixecat el club. Els altres estan ahí a veure lo que poden pillar, lo que poden agafar, però és que va aixecar el Barça, van vindre els altres, us van enfonsar i ara ha vingut aquest senyor que ho està portant cap a dalt.
Votaria la porta, bueno, per fer manteniment de lo que és la temporada i per no trencar l'any. Millor que els altres candidats perquè tampoc veig amb els altres candidats amb la força suficient.
Jo votaria la porta perquè, bueno, tinc simpatia. Només conec un competidor seu, o sigui que realment no sé més si presenta més gent o no.
Sí, claríssim, el Víctor Font.
Home, perquè hi ha d'haver un canvi ja, perquè està clar que és el Barça o Laporta, i aquí el que premia és el Barça.
I el del Messi està clavat al cor, i això no ho treu ningú, però ningú. I anem cap al Víctor Font.
Bueno, sí, el Messi, moltes coses. Al final, Laporta no tenia cap mena de projecte, es va presentar ell amb el seu carisma, i aquí hi havia d'haver una revolució en el club. I sí que esportivament les coses estan anant bé, però perquè hi ha hagut la sort que una generació de jugadors molt joves han tret les castanyes del foc, però si no, aquí no hi havia cap mena de projecte. La massa social, bueno, ha sigut un desastre, sense grada d'animació, això sembla un cementiri. Avui els de l'Oviedo cantaven més que nosaltres.
Aquesta enquesta simplement està editada per treure les preguntes del Nil i per eliminar els silencis perquè sigui més de cara a barraca, però està, diguem-ne, l'heu escoltat tal qual la va gravar el Nil. no hem retocat ni l'ordre, eh? Són 10 aficionats, 5 voten a la porta, algun amb menys convenciment, altre amb no tant convenciment, i 5 no voten a la porta. Alguns dubten, altres tenen clar que votaran a Víctor Font. N'hi ha un que diu que és que només coneix com a alternativa a Víctor Font, no als altres, però dels 10, 5 i 5. 5 a la porta, 5 no, i alguns dubten. Insisteixo, és tal qual la gent que es va trobar el Nil en una enquesta rapidíssima, no és una mostra científica, però un palpar en un moment el sentiment de la gent al Camp Nou. I us hem demanat que ens envieu notes d'àudio al 606-32-72-11. També obrirem telèfons al programa per escoltar-vos als oients. Avui us hem demanat notes d'àudio. 606-32-72-11. Què t'has trobat?
La cosa està 60-40.
60-40 a favor de la porta.
60-40 a la porta, 40 no la porta. Més que res. He ajuntat, diguéssim, tot el que sé és vot no la porta. Val? Perquè hi ha diversos vots Víctor Font i d'altres que simplement tenen clar, val, que no voten a la porta.
Això sí, els àudios que m'han anat rebent els has passat a l'Helena i sí. L'Helena sí que els ha ajuntat. Entre exacte. Els que voten a la porta i els que no voten a la porta, que no vol dir que recolzin a Víctor Font, sinó que alguns sí que ho tenen clar,
clar
i altres no.
D'altra gent ens ha escrit, no és un àudio, però sí que això, per exemple. Vinga, anem amb...
Molt bon dia, que t'hi jugues. Sí, soc soci, sí, penso votar, i sí, penso votar a la porta. Tot i no estar d'acord amb moltes coses de les que fa, l'oposició no serveix ni per estar amagada, cada cop que donen la boca la caguen més, i no en tenen ni puta idea, bàsicament. Molta numerets, molta excels, però tot és vendre fum. La porta, president.
Bones, doncs sí, soci des de fa 12 anys, encara sense seient, té collons la cosa, però tot i això, votaré a la porta. Vaig votar a la porta de les anteriors, més que per mèrits de la porta, és per demèrits de la resta. Víctor Font en companyia, ho sento, però estan molt, molt verds per presidir el Barça. I la porta, això és com la seva piscina. Neda com vol.
A veure, sí que un president que se moja i aguanta com un campeón, hay que votarlo. Mi voto ya se lo ha ganado. Venga, un abrazo a todos.
Aquí un argument que havia tret el Flaqui fins i tot a la reunió prèvia. És una bona imatge que té.
Aquest és un tastet dels que ens han enviat notes d'àudio a favor de la porta.
Que són, no sé si us heu fixat, però són àudios més comparant-lo amb la resta que no pas pel propi la porta, per dir-ho d'alguna manera. Però anem amb els no la porta.
Soc soci, abonat, la meva filla sòcia des del dia que va néixer, i vaig votar Víctor Font a les anteriors i ara votaré a qualsevol que no sigui el Joan Laporta. Barça!
Bon dia, soc Tomàs de Gràcia, Barcelona. Soc soci i el meu vot serà, si no canvia molt de cosa, pel senyor Víctor Font, que per lo menos l'altra vegada va ensenyar el que volia fer. El senyor Laporta només era experiència i hem vist en l'experiència. Messi, palanques que no s'han fet, el soci a Can Barça, ai, a Can Barça, un juí que ens posen cap aquí, cap allà, que ens tenen molt en compte pels nassos, i que estic fart que m'enganyi la porta.
Bon dia, sóc soci del Barça de més de 40 anys, sí que aniré a votar i, evidentment, no votaré mai al Joan Laporta. Votaré a qualsevol altre, menys al Joan Laporta.
I com que hem rebut, a part d'àudios, hem rebut text, us dic, més o menys, la cosa està 60 la porta, 40 no la porta.
Això a través del WhatsApp del que t'hi jugues. Al 606-32-72-11 ens podeu anar enviant els vostres àudios. La proporció que ens surt d'aquesta primera tongada de missatges és un 60-40 per la porta. I pel que escoltem dels vostres àudios i el que hem escoltat d'opinions del Camp Nou, el tema Messi... El tema Messi té importància.
Nassos, no m'ho esperava, jo.
El tema Messi té importància.
Hi ha hagut un que ha dit que votarà per manteniment. No? Sí, m'imagina't a la porta amb el casc al Camp Nou tapant
el... No, però això també és important, no? Perquè l'equip va guanyant, llavors no vols tocar res del que ja tens.
És una, jo crec que serà una tendència aquesta, també.
Que sorprèn, o sigui, que la porta sigui el favorit, no, però que la sensació que pots tenir, sobretot mirant les xarxes, és que aplastarà i que el partit... I la directiva n'és conscient, s'ha de jugar. La directiva, l'oposició, s'ha de jugar. Que possiblement lo normal és que guanyi la porta. I més tal com està ara la situació. Però escoltant a la gent, no sé, Flaqui, si ho comparteixes, bueno, hi ha molts
sí,
que tenen
aquí,
dubtes.
Aquí la clau pot estar, jo crec que la porta té un gruix de vots i de seguidors que li seran fidels. Aquí el tema està en qui és capaç de, si algú és capaç de fer-ho, de mobilitzar aquesta... sensació de que hi ha molt soci que no compra la porta, que està descontent amb la porta. Jo crec que la porta guanyarà, veurem, això és molt llarg, però em fa l'efecte que per estar ell mateix en el poder, per com ha redreçat l'equip, per haver pogut tornar a casa, fins i tot ha redreçat el bàsquet, s'ha acostat ara al tema de la gran animació, o sigui, crec que arriben les eleccions en un moment que per la porta li és molt favorable, no hi ha cap gran, sí que hi ha incerteses al voltant de com s'han fet certes coses, però que el present, la força del present, les ha anat diluint una miqueta.
A les últimes van votar 55.600 socis, 30.184 van votar a la porta, 16.679 a Víctor Font, 4.769 a Toni Freixa, això vol dir que la porta va aconseguir el 54,28% dels vots, Víctor Font el 30% dels vots i Toni Freixa el 8,5% dels vots. Aquestes són les últimes, l'última fotografia.
També serà molt diferent si passa un candidat a les signatures de l'oposició on passen dos i això pot dividir el vot. Clar, és que
i si hi ha alguna aliança.
Hem d'estar pendents a veure de quin escenari final hi ha, no?
Tu ets soci, Jofre?
Sí.
Votaràs?
Sí.
Tens clar aquí?
No. No tinc molt clar aquí. Jo crec que les eleccions, a aquestes alçades, la gent que ho té molt clar és perquè o són seguidors de la porta perquè els agrada molt i el volen votar, o perquè van molt en contra d'alguna cosa i no estic en aquest punt.
Àlex, gràcies.
Un plaer.
Moisès, que vagi bé.
Una abraçada.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.